A Ràdio Maricel, a cel obert.
Per això, no perquè, perquè la vida estigui envoltada de lletres, però pel català que ella parla costa d'entendre que hagi nascut a Còrdoba. Però això és el que llegim i aquesta és la veritat. Maria Rosa Noguer, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Nascut a Còrdoba?
Sí, sí, però una mica d'accident,
s'ha de dir. És el que anàvem a dir, perquè,
sí, sí.
Perquè amb aquest català, per molt que us hi hagueu posat, costaria de passar que,
sí,
com a cordobesa.
I tant, i tant. És fàcil d'explicar que els meus pares són de Terrassa, i aleshores el meu pare va ser catedràtic d'escola universitària i les primeres oposicions que va fer li va tocar doncs marxar de Terrassa cap a Còrdoba. Van anar cap allà amb el meu germà gran, allà vaig néixer jo, i al cap d'un parell d'anyets ja van tornar, ja van venir cap a Vilanova i la Geltrú.
D'acord, i heu tornat més a Còrdoba o què?
De viatge.
De viatge?
Sí, 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 viatge. És preciós, però...
Preciós, no cal ni dir-ho,
sí, però... Exacte, sí, 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 sí.
D'acord, o sigui que era una catalana a Còrdoba.
Ah, això mateix, això mateix.
Per dir-ho d'alguna forma, sí, en la carrera, però, de la Maria Rosa, les lletres han estat... sempre protagonistes.
Sí, i tant, sí, sí, sí. Ja des de petita sempre em va agradar molt llegir i escriure, el meu entorn també és molt lletrat, els meus pares, la meva mare una gran lectora, i aleshores doncs sempre em va agradar això, llegir i escriure. Sí.
Comencem per aquí. És una època en què llegim i escrivim?
Ui, això ja és una pregunta que no podem dir a veure, s'ha de posar una mica entre cometes, no? Jo penso que l'activitat de llegir i escriure sempre ha estat minoritària, o sigui que tampoc ara ens podem queixar excessivament com mirant enrere, dient abans sí que es llegia i s'escrivia, si ho miréssim en proporció, segurament ara ho fem molt més.
Sí?
Jo crec que sí.
És a dir, aquella sensació que poden tenir alguns que abans es tenia més cura de la llengua i de l'escriptura i del llegir, és una sensació que, no sé si dir, ens emmirallem una miqueta, ens il·lusionem una miqueta amb el que havia estat. Clar. I no amb el que és.
Jo penso que sí, que hi ha una mica de nostàlgia. Sí que és veritat, potser que ara és una època una mica més deixar d'anar en l'aspecte de la cura, no? Això trobo que tens tota la raó, no es vigila tant el mil·límetre, però en canvi s'ha aconseguit que el nivell mitjà, o sigui, per exemple, en el cas del català, no? La proporció de gent que és capaç de parlar i d'escriure català sigui bastant superior a d'altres èpoques, encara que tampoc, esclar, no és el que nosaltres voldríem.
Però pels que us dediqueu d'alguna manera a això, és més valorable aquest context, que el context de fa 30 o 40 anys, és més valorable que hi hagi més gent que intenti, malgrat tot, escriure i parlar en català, encara que pugui tenir faltes, pugui tenir el que sigui, que no, que hi hagi menys gent que escrigui que parli en català, encara que ho parlés o l'escrivís més correctament?
Per mi sí, sí, jo crec que sí, que té molta importància aquest factor, diguem, com més democràtic, no? De que la nostra llengua pugui arribar a molta més gent, encara que llavors quan els arribi, doncs bé, siguin diferents nivells d'aptesa, no? Com és normal.
Heu estat professora.
Sí.
I heu estat professora a l'institut i ara sou professora, com dèiem fa un moment, de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
Ah, exacte.
A l'institut no sé si ha costat sempre que entri allò... Que entrin les lletres, ha costat sempre?
Bé, jo crec que també sí que hi ha una part de dificultat, però que també sempre, això es veu una mica amb les pel·lícules, no? El professor estrella, el que enamora els alumnes, acostuma a ser el de literatura, no és el de matemàtiques, el de física, i és per alguna cosa.
I darrerament el de filosofia, com s'ha pogut veure.
Ah, exacte, exacte, sí, sí, sí.
Per alguna raó? Per què? Per explicar històries, no sé si dir imaginàries, o històries en les quals els alumnes es poden reflectir d'alguna manera?
Jo em sembla que sí, almenys també des de la meva experiència com a alumna, no? Clar, com a professora sempre ets més, no ets tan conscient de l'aspecte que ofereixes, no? Que l'efecte que dones, però sí que jo crec que sí, que perquè la literatura, l'escriptura parla d'un mateix, dels sentiments, de les emocions, i clar, això sempre, però sobretot en el camp dels nois i noies, dels adolescents, clar, és una època on tot es viu molt intensament.
Quan us veu plantejar començar a escriure?
Ui, doncs jo crec que ja, em sembla que amb 8 o 9 anys volia ser escriptora, perquè la meva mare, que era mestra, que a més era la meva tutora, recordo que ens va posar en una pissarra allò, què vols ser quan siguis gran, no?
Sí?
Jo ja vaig posar, o vaig dir mestra, clar, també per reflex a la meva família, i escriptora, perquè sempre m'hi he fet molta il·lusió.
Suposo que amb una mare a qui li agradava tant escriure, amb un pare professor universitari, en aquest entorn, proposar voler ser escriptor no deuria provocar cap daltabaix, suposo.
Ah, exacte. El que passa és que també s'ha de dir que, en aquest sentit, jo sempre vaig pensar en l'escriptura com una activitat no per viure'n. És a dir, una activitat per gaudir.
D'acord.
Sí.
És a dir, una forma pragmàtica de veure...
La veritat és
de
que
veure...
sí.
Sí, la veritat és que sí. Sí. Encara ho pensaríeu així, ara? Maria
sí,
Rosa?
Sí, 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 sí. Almenys, clar, jo per la meva experiència, clar, no podria viure, diguem, del producte econòmic del que escric. I per l'altra part, també trobo que si ho has de fer, o tens, diguem, una gran facilitat per fer moltes obres i de seguida que siguin ben acceptades, o et condiciona també la manera d'escriure, i clar, escriure és llibertat.
D'acord. Sí. O sigui que preferiu una miqueta més de llibertat?
Sí.
Més enllà de poder-ne viure o de no viure.
Exacte, sí, sí, poder, doncs, jo a més soc molt feliç també com a docent, fent classes, fent cursos, i que això pugui ser, doncs, ja l'activitat professional, diguem, que et deixa ja tranquil·la per aleshores poder escriure.
Escriviu als 10 anys?
Sí, 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 jo
sí?
Sempre escric.
Sempre?
Sí, sí, sí. La veritat és que vaig començar escrivint poesia, que després ja no n'he fet més, no m'ha sortit més, després feia molts contes.
A veure si la poesia va passar, sí, aquella vergonya de la... De l'adolescència, sí. I després...
Ah, exacte, sí? Va ser com una activitat primera, infantil, gairebé, de que escrivíem un quadern amb la... Tinc fotografies retallades de les Nancys, que eren les nines,
sí,
aquelles que jo tenia,
sí,
que teníem, i aleshores després ja de sempre em vaig dedicar a la narrativa. Contes, narracions, que anava presentant en concursos...
A veure si us va fer vergonya allò que escrivíeu de petita...
Home, sempre passes una època una mica de vergonya, però després ja, quan ets més gran, ja és igual, ja t'ha anat pel contrari, ja et torna a fer il·lusió.
D'acord, i després aquestes... En algun moment veu pensar, això ho puc editar, o això s'està convertint en una història més llarga, o puc, no sé si dir, ambicionar escriure una novel·la en algun moment?
Exacte, jo de fet tenia l'ambició, però llavors quan vaig a fer la carrera, la filologia catalana, és potser l'època de la meva vida que he escrit menys, que sempre he anat escrivint també, doncs, diaris, però per mi, no? I aleshores vaig veure tot el món de la literatura tan gran, tan concentrat, tan grans autors de la literatura universal, normalment autors, no autores.
Què, tan endogàmic?
No, com dient, no. Una mica què hi faig jo aquí? Com dient, caram, jo no podré arribar mai a fer una cosa tan bona com aquesta.
D'acord. És a dir, podíeu tenir ambició, però us podia... No, què? La modèstia?
La modèstia,
o una, la humilitat?
També,
o
exacte, una mena de vergonya de dir, ostres, potser no seré capaç, no seré prou bona, no hi faig res en aquest món tan seriós, tan formal, jo que escric, diguem, perquè m'agrada, per passar-ho bé. I aleshores em va ajudar molt la creació d'una escola d'escriptura, que va ser el precedent de la que ara soc professora, que es va dir Aula de Lletres, que aquesta va durar un temps, i on era com la carrera que jo hauria volgut fer, però que no existia, que era dir, doncs, vols escriure? Molt bé, què vols escriure? Novel·la, poesia... Passa i, doncs, escriu, i nosaltres ja t'anirem ensenyant.
Quants anys fa d'això, Maria Rosa?
Això va ser l'any 96, vaig anar d'alumne.
Déu-n'hi-do,
sí.
Passat 20 anys.
20 anys, ja.
20
sí,
anys.
Sí, sí.
Perquè això d'escriure es porta dins. Jo no sé si, com en moltes disciplines artístiques,
sí,
diuen allò de... Es pot fer, però s'hi neix.
Sí.
S'hi neix?
Home, sí, jo crec que sí.
Sí.
Com, per exemple, doncs, jo sé que no he nascut pintora o no he nascut ballarina, sí que tinc una certa habilitat per escriure, no?
D'acord.
Sí.
Què fa l'escola amb aquesta habilitat inicial que pot tenir,
sí,
cadascú,
exacte,
per escriure? Què fa l'escola?
L'escola el que fa és donar unes pautes teòriques que estan normalment tretes de creadors, escriptors i teòrics de la creació, gairebé tots del món anglosaxó, que després aquí a Europa s'ha anat adoptant, que llavors ells s'han preocupat de dir, a veure, hi ha alguna cosa comuna en la poesia, en la novel·la, hi ha algunes tècniques que puguem explicar, i després que cadascú faci el que vulgui, no com les altres arts, i això és el que es fa.
Ho pregunto per si d'alguna forma,
i tant.
Maria Rosa Noguer, que ja escrivia abans d'arribar a aquella escola, si en algun moment va pensar, a veure si ara ho uniformitzarem tot, si jo perdré la meva personalitat a l'hora d'escriure, encara que em pugui millorar l'aspecte formal...
Clar.
Ho veu pensar en algun moment?
Sí, jo de fet tenia una mica de prejudici, perquè venim
de
també de l'universitat.
Si tot serà tan acadèmic,
sí,
que jo perdré aquella, sí, capacitat, sí, que tinc ara tant de frescura a l'hora d'escriure.
Exacte, llavors això va molt bé perquè queda compensat, com també ho fem ara, perquè hi ha la part teòrica i la part pràctica. Llavors en les classes, que són molt reduïdes, cada alumne va portant els seus textos, d'acord, doncs, amb unes propostes d'exercicis, i es comenta i es critica entre tots els alumnes i professors, que això de vegades és una font d'embolics... però és molt necessari, i així d'una banda, diguem, perds aquesta vergonya de dir, potser no ho faré prou bé, i és com una cosa d'equilibri, dir, tot el que escrius no està ni tot bé ni tot malament.
Una derivada. I ja que en sou professora i teniu molts alumnes, perquè ens dèieu que per l'escola passen molts alumnes cada any, a la vora de 1.500.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Hi ha un cert grau d'esnobisme en això també?
Bé, podria ser-hi, però crec que de quan venen els alumnes de seguida potser es manté en algunes formes, però a l'hora d'escriure tots estem molt despullats davant del paper. És a dir, tu pots donar una actitud, pots donar una imatge, però després ja, bé, què escrius? I aleshores, en allò que escrius, sobre allò és on quedem tots bastant equilibrats.
D'acord, bastant retardats, sí, bastant davant del mirall.
Sí, exacte.
Ho dic per si hi ha un punt d'impostura, a vegades, en el món de la...
Sí, 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 pot ser-hi, ja dic també en la imatge, de vegades també pot ser que no tingui una imatge així una mica snob, o Dandy, en canvi, sigui també un gran escriptor. Aquí tenim una mica baix el precedent, jo crec que del Rossinyol, és clar, no? I pot ser que sigui o que no, però en tot cas el que parla és el text. És el rei, és l'escriptura.
Qui va a l'escola es vol dedicar a això?
Hi ha de tot, hi ha de tot. O sigui, hi ha gent que sí, sobretot gent jove, que han de triar, diguem, la seva carrera, o... i en aquest moment doncs, diuen, va, doncs jo ja faré carrera d'escriptura, llavors, clar, van amb moltes ganes, amb molta ambició, i també hi ha un públic bastant important de gent doncs, ja més, que ja té la seva professió feta i que vol escriure, a més a més. Llavors, de vegades sí que si l'escriptura arriba a guanyar la partida, pot ser com em va passar a mi, que t'acabis dedicant ja més a escriure. Però si no, doncs sempre és com una faceta teva, personal que la tens, però també voldria creure, i pel que veig en molts casos, qui ho comença ja no ho deixa.
Hi ha un coneixement, ja no dic important, sinó com a mínim bàsic de la llengua?
Sí, sí, sí.
I és.
I és, i a més hi ha molta preocupació.
Sí?
Qui ho té, ja té aquesta preocupació, però potser pot tenir una seguretat, doncs ja venen de la professió de docència o filologies, però qui no, de seguida es preocupen per fer-ho, i a més és una de les nostres fites, també.
Hem d'entendre que és un element bàsic, suposo,
és el que tenim.
Els
escriptors i escriptores tenim les paraules.
I una professora de l'Escola d'Escriptura, és clar, quan afronta l'anàlisi de la seva pròpia obra, aconsegueix, no sé si dir, separar una mica la seva condició de professora examinadora de la seva d'escriptora?
Sí, 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 totalment, sí? Totalment, perquè és això. De vegades també, per exemple, a l'escola hi ha excel·lents professors que no escriuen, i també hi ha molts excel·lents escriptors que no ensenyen.
Que no fan classe.
Llavors són dues facetes i crec que es poden separar molt bé.
És lògic que un excel·lent professor no escrigui?
Pot passar, tampoc és el més comú, però pot passar perquè, clar, s'ha dedicat a...
Perquè probablement ens sembla més lògic que un gran escriptor acostumat a un entorn, acostumat a una forma de treballar, etcètera, etcètera, costi o li costi més enfrontar-se a la comunicació amb un grup de persones.
Ah,
i en canvi ens pugui costar força que un docent que sigui un gran docent no hagi en algun moment vinculat o vehiculat la seva passió per l'escriptura escrivint, no?
És veritat, i en alguna ocasió pot passar doncs per això, perquè no s'hi ha dedicat, sap transmetre-ho, però no s'hi dedica a fer-ho.
Què és la novel·la juvenil dins la novel·la? I si, com en altres disciplines passa, és considerada una branca menor, o no?
Bé, jo crec que una mica potser sí que ha passat, té aquest prejudici d'aquesta marca, diguem, de vegades, de que, clar, si és per joves ha de ser com més fàcil, i llavors si som adults doncs ja no ho llegim, però també és una literatura que va tenint el seu ressò i també els seus avantatges, perquè, per exemple, en el camp doncs, de la literatura catalana costa bastant de fer-se ressò en altres, en diferents àmbits. No?
Tot i que Catalunya ha tingut grans novel·listes de novel·la jove.
I tant,
o de
i tant.
Novel·la per a joves. Vaja.
Tenim uns mestres excel·lents que per això, clar, el que no ha escrit del segon
origen sense anar més lluny, que tothom tingui el cap, no?
Sí, sí. Potser com que també la gent no s'hi dedica tant, quan t'hi dediques també tens aquesta recompensa molt agraïda de professors, d'alumnes, de públic lector i de gent jove en general. No?
Em veu pensar, però, en novel·la per a joves per algun motiu?
I em sembla que em va venir una mica de la meva professió, el tenir sempre alumnes adolescents de tota la meva època dels instituts de secundària, clar, els tens tan a prop que a l'hora d'escriure tens facilitat per crear aquest personatge jove.
Hi ha un dibuix, no sé si dir, més o menys arquetípic de l'adolescent?
Sí, hi ha un dibuix també d'aquest adolescent novel·lesc, que de fet jo de vegades és el que m'he trobat quan he anat a presentar les novel·les pels instituts, i això que de vegades hi ha nois i noies que clar, em diuen, no, home, nosaltres tenim una vida més normal que el que tu pintes, no sempre estem així, però jo dic, clar, és que la novel·la de la vida real és una mica ensupida.
Quan dieu novel·les voleu dir què, un punt idealista?
Pot haver-hi un punt idealista i també un punt extrem, o sigui, és una... retrates un personatge en una època de la seva vida que li passen coses, aleshores de vegades queda el període concentrat, doncs que igual potser se li ha mort algú, els pares s'han separat, la nòvia l'ha deixat, i que al final tot concentrat
una època que molt emocional de la vida?
Per mi sí, jo crec que sí. Sí, sí, que és de primers amors, de primers descobriments, de viatges, com aquest mateix de la noia del creuer, no? No és el mateix anar a un lloc amb 17 anys la primera vegada que hi vas, que si tornes, no ho sé, amb 50 i has estat 10 vegades, no pot ser el mateix.
Què li pot interessar a un adolescent quan s'escriu una novel·la? I si d'alguna forma l'autora diu, esclar, és que a part... ho pensem ja com a espectadors d'un món en què hi ha tanta oferta...
I tant.
De tota mena, tantes històries de tota mena que se'ns ofereixen a tots i a totes, com per pensar, bé, ara que escric jo en un llibre que pugui veritablement captar, cridar l'atenció als adolescents.
És veritat, es fa molt difícil, jo crec, captar l'atenció, perquè jo tinc dos fills adolescents, i l'atenció normalment la mereix actualment el que és internet, el que és el YouTube, el que és doncs, els iPads, tot plegat, no? Però, de tota manera, la literatura té com una mena de profunditat, no? Té uns aspectes que toquen l'essència de la persona, que llavors perdura. Potser costa més que entri, però un cop està dintre no s'oblida, no? I va deixant aquest pòsit.
El llenguatge s'ha d'acostumar a aquesta forma que hi ha ara d'assumir els continguts, que és a través de, gairebé diríem, frases curtes, impulsos curts, imatges ràpides i no durant massa estona. El llenguatge s'ha hagut d'adaptar, això?
A mi em sembla que sí.
Sí.
Sí, perquè especialment amb el que és novel·la ja dedicada a un públic així, si comences a fer gaires retòriques, no? Gaires floritures...
Poca subordinada, vaja.
Exacte. Sí. Ha d'anar... A més, som molt lectors tots plegats, joves i adults també, i espectadors, i llavors estem acostumats que les coses vagin de pressa.
Això és bo.
Bé, no és, a mi no és el que m'agradi més. També jo crec que hem d'anar reclamant aquest cultiu també de la calma, no? Com d'això també de Sitges, no? El racó de la calma. S'ha d'anar donant i ajudant el jovent a trobar aquests espais de calma.
Ho dic per si estem reduint la capacitat que té la llengua d'expressió.
Clar, a mi em sembla que no, o sigui que potser sí que en l'ús habitual es redueix determinades expressions, hi ha molts contagis del castellà, de l'anglès també ara, però potser diguem que l'espai de la novel·la juvenil no és l'idoni per reivindicar-ho, encara que jo com a professora i de sota mà sempre intento donar unes pinzellades i poso doncs, que els personatges tenen cites doncs, de poètiques i llegeixen llibres profuns i intento donar-ho com de sota mà. No?
D'acord, alguna cullerada que altra per poder incentivar en algun moment que es desperti aquella motivació de dir, mira, anem a mirar a veure què li està passant a aquesta protagonista que llegeix o recorda frases o això. No?
Això mateix, jo crec que sí.
És la segona novel·la, la primera era La noia del descapotable.
Ah, exacte.
Aquí la protagonista va a un creuer.
Això mateix.
I en aquest creuer, diguem-ne que no sé si dir, viu una experiència personal que li remou d'alguna forma la consciència.
Ah, exacte. Sí. De fet, la novel·la neix també d'una experiència nostra familiar, que vam fer un creuer també per Itàlia, i aleshores, va ser diferent del que expliquem, perquè aquí hi ha un accident terrible i és tota una història diferent, però sí que a mi em va provocar aquest sentiment de dir estem tots allà gaudint doncs, com un món una mica artificial, molt entregat als clients, molt divertit, tot és bonic, no, clar, no has de treballar, i a les piscines, tot plegat, no?
D'acord. Sí, en una mena de bombolla.
Això mateix. I en canvi llavors veies, de sota mà veies doncs, les cares de vegades de la tripulació, de cansament, de tota aquesta gent que penses, clar, són moltíssima gent sense poder tornar a casa durant mesos, i aquesta pregunta li vaig traslladar també a la meva protagonista.
Ahà. Era, per tant, una forma de convertir en novel·la una experiència pròpia?
Sí, exacte. Bé, l'escenari, sobretot.
L'escenari.
Jo acostumo a fer això, dels llocs on m'he mogut, com també vaig fer en l'anterior novel·la, no, que era amb l'institut. També es tractava de buscar per l'Andrea unes vivències diferents de les de la primera novel·la, i clar, el creuer ja me la va treure del marc, vaig tenir també la idea del viatge, i després també jo crec que per la gent jove això de dir vigileu, perquè aquests entorns de felicitat, de falsa felicitat, amaguen de vegades problemes. No?
Estem en un món de molta falsa felicitat, però, eh?
Sí, és veritat. Sí, sí.
Per a tots aquells que diuen és que ho estem envernissant tot
sí.
de tanta felicitat que,
sí.
que vaja.
Ah, exacte.
Que fa una mica de fredat veure les xarxes socials plenes de felicitat
sí,
a tota hora i a cada minut,
ah,
quan
exacte.
A la vida real passen altres coses, no?
Ah, això mateix.
Escriviu amb una certa intenció de matiseu el que faci falta, de lliçonar.
Bé, jo no ho voldria, o sigui, voldria més aviat que fos una... més que lliçonar, reviure unes emocions o conèixer unes vivències, com en aquest cas també tot el món de la descoberta d'Itàlia, de l'art, i aleshores que el qui ho llegeixi doncs s'hi pugui trobar bé, que tingui aquesta sensació de canvi d'ambient, canvi d'escenari. I després, si pel mig algunes de les coses doncs, que jo dic també fan pòsit, millor.
L'Andrea és una noia, per tant, que viu un punt d'inflexió personal en aquesta novel·la.
Ah,
no sé si dir madura.
Ah, exacte.
Sí?
Sí, 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 sí. Sí, perquè clar, ella no hi ha pensat mai en això, llavors vaig fer veure doncs, això que es trobava posada sense voler-ho en un tipus de trama que fan els tripulants aquests amb desacord amb les seves condicions laborals, planegen un boicot, i ella li demanen doncs, que els ajudi com a passatgera també jove. Clar, això ja li creia
que,
ella...
Que s'impliqui en una causa, vaja.
Ah, exacte, i ella que anava simplement doncs, per divertir-se, per passar-ho bé, ho veu i s'hi troba posada, això clar, la destorba, però també la fa créixer. Sí.
Què hi havia de la primera novel·la que creia la Maria Rosa que havia de continuar present en la segona?
Ah, doncs bé, jo crec que en aquest sentit és el que...
Per si d'alguna forma la primera marca la segona, o si d'alguna manera no cal vincular-les tant.
Bé, és la mateixa protagonista, llavors realment ella fa un gran canvi en la primera novel·la sobre la seva actitud amb la vida, tot plegat, però llavors aquí es tractava doncs, de mostrar també la seva nova maduresa, la seva adquisició de coneixements i també de visió del món.
Veu acabar la novel·la i aquí la veu entregar per dir, a veure què et sembla.
Ui, ha si passat que, per si diverses lectures.
Ha passat per diverses lectures.
Sí, sí, sí.
Si és que s'acostuma a fer això, o ho feu molt, o no ho feu massa.
Sí, sí.
Sí.
Jo crec que sí que s'ha de fer.
S'ha de fer.
Perquè és un procés llarg, el de la novel·la, i llavors també arriba un moment que no saps gairebé ni tu mateixa què has posat i què no,
sí?
Si està bé, si no, si costa aquesta mirada objectiva, te l'ha de donar algú.
Ho acostumem a preguntar, però no ho hem fet en aquest cas, o encara no ho havíem fet fins ara. Això, no sé si segueix un cert manual... de dir, primer, fes-te una estructura i a partir de l'estructura fas, o no sempre va així, això?
Jo crec que una gran part de casos sí.
Ha d'anar
sí,
així?
Sí.
Per no perdre
important.
El món de vista, suposo.
Ah, exacte, perquè és un text molt llarg i llavors, clar, ni que sigui a partir de 100 pàgines ja has de tenir muntat un esquema.
D'acord, ho diu la professora, que és la mateixa professora que fa un moment ha dit que en algun moment li semblava que el vaixell se n'anava de rumb.
Ah, exacte.
Sí, pot passar això.
Pot passar, pot passar. O sigui, tu tens com unes certeses, una idea que vols fer, però després quan et poses a escriure, també els personatges no ets tu, són diferents. Clar, el que em va passar a mi en el creuer no és el que ha passat a l'Andrea, i que llavors l'he de deixar d'alguna manera que faci i que vagi on ella vulgui.
Sou d'escriptura ràpida o no? O això va a poc a poc?
Jo diria que escric bastant de pressa, però que després, a l'hora de muntar-ho, a l'hora de trobar aquesta estructura, m'acostumo a encallar. I llavors necessito... Clar, jo també necessito que m'agradi i em diverteixi el que estic escrivint. Llavors, si arriba un moment que m'he encallat, perquè no, ja no hi trobo aquesta alegria, diguem, aquesta emoció, m'he d'aturar i pensar què passa i què puc trobar, perquè penso que si em passa a mi, el pobre lector...
com encara es desencallen més. Les coses, aturant-les, deixant-les tranquil·les, de deixar sí. passar uns dies o...
Potser sí, o sigui, pensant, amb calma, pensant, ja tornarà, ja vindrà aquest moment, potser escrius alguna altra cosa, una narració breu, alguna cosa que ja tinguis començada, passejar, agafar inspiració, venir a Sitges...
No us neguiteja massa, no?
Procurar que no.
Procurar que no neguiteja exacte, massa.
Perquè vol calma.
D'acord, ho havíem deixat en allò, en totes aquelles persones, no sé si moltes o poques, que miren l'original i li diuen a la Maria Rosa... M'agrada, no m'agrada, què li diuen? Aquestes persones que van mirar la novel·la, clar. Allò acabada de fer, què van dir?
Acabada de fer, i va haver, a veure, primer una mica d'exigència de més concisió, perquè a mi m'agrada molt això d'escriure, i m'agrada pintar els paisatges i jugar amb el llenguatge, i llavors, clar, novel·la juvenil ha de ser una mica més breu, ha de ser més activa, ha d'haver-hi més acció, llavors aquí també m'haig inventat tota aquesta trama del que ja es pot dir, perquè de fet està en la contraportada del naufragi del vaixell, i mirar de trobar aquest equilibri.
No es pot ser tan contemplativa.
Ah, exacte.
S'ha de ser més sí. executiva, vaja.
Ah, exacte. Llavors, aquesta, a partir d'aquest punt de vista, doncs va que sigui una novel·la que pugui ser, també es pugui llegir com una novel·la d'acció, d'aventures...
Us va costar entrar en aquest registre de diguem-ne, de despullar-vos, de raconar una mica aquesta, no sé, aquest gaudi de l'ús de la literatura i del llenguatge per descriure i anar més allò a barraca, per dir-ho d'una forma?
A mi sempre em costa, el que passa és que ara, com que ja és la quarta novel·la, diguem, ja n'he pres, ja sé de quin mal peco, i ho guardo. El que trec, que no puc posar-ho, perquè sí. sempre ho guardo i sempre penso, bueno, potser per una altra novel·la...
Aquesta va ser, però, la diguem-ne, la correcció o el suggeriment bàsic que us van fer.
Sí, aquest va ser un dels suggeriments. Després també reforçar una mica, o sigui, fer també el principi més inquietant.
Més potent, més potent. Més atrapador.
Ah, exacte, i al final també més àgil i ràpid. Aquesta també va ser l'altra correcció. I després, doncs, ja... quan va arribar, diguem, el Jordi Soler i Camardons de
l'editorial
Boliana, doncs ell també em va fer un parell de suggerències i també hi va haver la d'incloure un epíleg final, que és el que tal com està actualment.
Tothom tenia raó? Quan la llegiu ara? Quan la mireu ara?
Clar.
Bé, sí, tenien raó.
Jo crec que sí, segueix una mica aquella màxima que diu, escolta tothom i fes el que vulguis. Que trobo que és veritat, és l'autor...
Entre altres coses, perquè si escoltes tothom no podràs complaure tothom, perquè no tothom pensa de la mateixa manera, no?
Això també és una lliçó, no pots agradar a tothom i per tant tu has de fer el que tu creguis que t'agrada. Però també aquesta idea d'escoltar jo la tinc molt i penso que m'ajuda i que va bé per progressar.
Partint del que us van dir... Hauria funcionat una història més romàntica, més tranquil·la?
Possiblement.
Tenint en compte com us agrada escriure o el que us agrada escriure.
Clar, possiblement sí, però llavors potser també necessitaria un altre protagonista. Perquè, clar, la meva protagonista és romàntica, però no és gaire tranquil·la. És bastant inquieta.
D'acord, és a dir, no contemplaríem ara això com una segona part d'una història, si haguéssiu agafat més la vessant, diguem-ne, romàntica i menys la vessant d'acció.
Ah, això mateix, exacte. Podria ser per una altra història.
Perquè algú també us ha dit, a veure, quan t'hi poses en una novel·la de debò? De debò, entenent, per grans.
Per grans, exacte.
Us ho han dit?
Bé, no massa, tampoc. Jo vaig fer una novel·la per adults, que és La casa dels cans, el 2010, que està ambientada en el Palau de la Música, i que hi ha una part d'experiència meva, que vaig ser també cantaire de l'Orfeo Català, i una part inventada, que és bastant històrica.
Doncs aquesta, ara, per descomptat, clar. Que per molt que us inventéssiu una part, en tindríeu per una novel·la del Palau de la Música.
Tant,
eh?
I tant. Sí, sí, sí.
Potent. Sens dubte potent.
L'Andreu Bosch m'ho deia, diu, has de fer un capítol que surti doncs, el Félix Millet i tota l'escàndol del Palau.
Una cantaire de l'Orfeo Català
clar.
Que no s'adonava que a casa passava tot
que
allò.
Que no m'adonava.
Òbviament, sí, com sí, no sí. se n'adonava, o que no se n'adonava la majoria.
Ah, exacte, perquè aquesta mateixa visió potser...
Sí, potser, sí, però sí. Per descomptat que això donaria per...
Podia haver donat.
Per una història molt...
Però
molt
tampoc potent. No vaig voler que aquest senyor fos el protagonista d'una novel·la meva. Vaig preferir que fos la música, el modernisme...
Quelcom una mica més edificant, eh?
I tant. Més maco.
Ah. Sí, sí. En què esteu treballant ara? O és que després d'una novel·la...
Val.
Hi ha un cert, no sé si dir un cert relax, un cert a veure què passa, a veure com, com respira, a veure com funciona.
Sí, 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 sempre hi ha aquest temps de relax. El que passa és que, clar, també s'ha de dir que entre que acabes la novel·la o jo acabo la novel·la i aconsegueixo que surti publicada i com ara que en puguem parlar, ha passat bastant temps. Llavors, en aquest temps, com que jo sempre vaig escrivint, doncs, clar, vaig ja encarant diferents projectes, no? Llavors, un dels que sí que va tenir ja, pròximament tindrà també edició, va ser de fer una novel·la policíaca. Després de la juvenil, dic... vull canviar de registre, a veure si aconseguiré.
Està molt de moda la novel·la
està
policíaca.
Està molt de moda, també es fan una de festivals, això que s'ho passen pipa.
Aquí estaríem el mateix, eh?
Sí.
Com fer una novel·la policíaca que cridi l'atenció enmig de... en fi,
de tot el
que arriba bé de novel·la policíaca.
Sí, sí, sí. I a més amb la marca d'autora dona i autora en català, que si fos sueca...
Si fos sueca tindríeu, ja està, no caldria que ens hi poséssim més, no?
Exacte, llavors vaig aconseguir fer-ne una després de molt temps.
Perdoneu-me ara, aquest món funciona així? Hi ha reclams publicitaris?
I tant,
i tant, eh?
Sí, 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 i tant. Ja,
diguem... És a dir, aquí ho hem fet una miqueta en broma, eh?
Sí, sí.
Dona en català que escriu novel·la policia, però això funciona així.
Ah, exacte.
Si pot ser una mica diferent del que hi ha, doncs vinga.
Clar, clar. A veure, ja crec que una línia, diguem... de gran comerç de tots els professionals de l'escriptura que han de viure, la línia bestseller, la línia gran editorial, que tenen ja tots els seus canals comercials i aquí diguem entres o no entres, no? Si no ets d'aquest estil, aleshores hi ha tota aquesta altra banda de l'editorial independent que es preocupa de buscar precisament potser una veu que podria ser, per exemple, en aquest cas com la meva, de dir una autora d'aquí, una autora catalana, una autora doncs, que busqui diguem, el seu contingut, però no pel que no per vendre-ho, sinó doncs, per dir alguna cosa. No? I aleshores doncs, vaig aconseguir fer aquesta novel·la i la vaig presentar al Premi de Bellvei, que va tenir aquest any passat la seva primera edició,
sí.
I bé, vaig guanyar, llavors sortirà publicada, i bé, tindré aquesta altra vessant.
La novel·la va venir per inspiració pròpia o us van fer l'encàrrec?
No, aquesta va ser inspiració,
inspiració pròpia.
Sí, 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 però també per curiositat, per dir aquí a l'escola
d'escriptura... A veure com me'n surto de...
Com me'n surto, com un repte, no? De dir, ara he fet novel·la juvenil, he fet una novel·la d'adults amb la meva experiència doncs, i la passió per la música i la història aquesta més històrica, doncs vaig a provar a veure aquest vessant.
La novel·la es titula?
No arriba la mort.
No arriba la mort.
No arriba la mort, que és d'un vers de Papa Seid, que diu, no arriba la mort ni si l'has demanada. I vaig deixar-ho en la primera meitat.
El vers sencer és bo, eh?
Sí. Sí,
no arriba l'amor ni si l'has demanada.
Ni si l'has demanada, és un vitalista, era un optimista.
Hem de suposar que mor algú a la novel·la, oi?
Sí, 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 sí. S'ha de dir que és el que em va
perquè
costar més.
Perquè això també suposo que deu formar part del decàleg de novel·la policíaca.
Sí, absolutament. Hi ha d'haver
mort. No hi ha novel·la policíaca si no hi ha mort?
Hi ha d'haver mort i hi ha d'haver policies. Potser, doncs, si en lloc de mort queda en coma, també s'admet.
Si hi ha hospital, també s'admet.
Exacte.
Sexe n'hi ha d'haver?
Una miqueta.
Una miqueta. Intriga, no cal ni dir-ho.
Ah, exacte. Sí,
i
sí.
Molt personatge o no cal?
Bé, menys personatge en el vessant psicològic i més en la seva acció.
D'acord. I el millor escenari per una novel·la policíaca, o en aquest cas el que ha triat la Maria Rosa Noguer, és...
Doncs jo vaig triar, com s'entendrà molt aviat, Vilanova i la Geltrú.
Com? Però... Viviu a Vilanova.
Exacte. A més, molt,
i què heu anat a buscar? Quina part de Vilanova heu anat a buscar?
Bé, i el que vaig buscar va ser també com a mi la meva...
No sé per si he anat a buscar el carrer Caputxins o...
Exacte. Jo crec que la meva passió també segueix sent sempre cultural. Vaig anar a buscar el Museu Víctor Balaguer i vaig plantejar el robatori de la mòmia Nesi.
Vaja.
Relacionat també amb una trama doncs, de tràfic de cocaïna. Per donar, diguem, una visió
internacional. Està clar. Aquesta és la novel·la que ha guanyat el Premi de Bellvei i que ben aviat es publicarà.
El febrer
de l'any que ve. En algun moment una escriptora pensa i si en alguna novel·la, jo què sé, dono la campanada i això és un èxit total? Si pensen això?
Una mica, jo crec que sempre, vaja, t'agradaria, no?, que el que fas doncs fos, clar, èxit mundial. També quan veus doncs, el que es fa i tot el que hi ha, també penses, clar, has de fer alguna cosa, diguem, o molt original, o tenir molta sort en aquell moment que s'escaigui, que aquella novel·la entri perfectament, tocar potser alguna cosa que no s'ha fet mai, com per exemple, jo crec, en aquest sentit, la novel·la de Sílvia Alcántara, Olor de Colònia,
sí,
que anava doncs, ambientada en aquestes colònies tèxtils, que molta gent ho coneixia.
I va ser un èxit total.
Ah, exacte, va fer una cosa doncs, que no s'havia fet. I si no, doncs jo també penso que has d'anar escrivint amb confiança, dient, vaig fent, vas fent, i mica en mica vas trobant també el teu ressò. Avui estic aquí, molt agraïda també amb vosaltres.
Home, no, i ara?
I hi ha gent doncs, que et va llegint i et va seguint.
Deu ser més fàcil si, esclar, se li suposa qualsevol escriptor la vocació, no?
I
però
tant,
com dèieu de bon principi,
sí,
si no hi ha aquella necessitat d'haver de viure d'això, es deu portar la vocació amb més alegria, amb més felicitat, amb menys angoixa, no?
Segur que sí, jo penso que sí, que sí, que sí. Perquè no va bé, amb cap feina creativa tu has de poder fer el que tu vulguis. No dir, ara faré potser això perquè potser es vendrà... No, perquè doncs, les modes canvien, potser doncs, tota la moda dels vampirs, aquella sèrie de Crepuscle... Clar, quan tu potser tindràs feta la teva novel·la Imitació de Crepuscle número 12 que arriba perquè sigui èxit mundial, ja no ho és.
És que quan, quan havíem acabat dels càters van venir Crepuscle i ara ve la novel·la policíaca.
Exacte. Ja. Si tu t'atreu, t'agrada, vols acceptar el repte... Fes-ho, però si no, crea la teva pròpia tendència i a veure què passa.
Alguns referents que pugueu tenir en aquest món, en català, per exemple...
Sí, sí, com...
Alguns referents, allò de dir... A mi m'agrada especialment...
Ah, exacte. Per mi, autora de capçalera, Mercè Rodoreda. Sempre com a, com a estilista, com a...
I de Rodoreda, què? Al carrer de les Camèlies? O la Rodoreda
millor,
de...
Millor Mirall Trencat.
Mirall Trencat.
Mirall Trencat, sí, sí, sí. També la plaça del Diamant, però Mirall Trencat m'agrada molt, penso que és una novel·la que és inacabable.
Que es diuen la més profunda de les novel·les de Rodoreda.
Segurament, més de madurez, i ella va jugar amb diferents registres i va aconseguir fer sortir també del que ella sempre li sortia similar. No?
Ah,
sí, sí.
Heu anat a petar un clàssic de debò, eh?
Sí, 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 és que a mi em passa, clar, suposo que també per la meva formació els referents meus sempre són molt clàssics.
Seria bo que Rodoreda o els clàssics es veiessin més presents en la vida quotidiana, a escoles, a universitats, a cursos, a tots aquests llocs?
Sí, jo penso que sí, que no ens els hem de deixar. No ens els hem de deixar perquè, a més, necessiten aquesta reivindicació. O sigui, el que és nou, el que s'acaba de fer, d'alguna manera o altra ja se'n parla o té el seu ressò. En canvi, el que és clàssic, clar, té el perill de quedar arraconat. Llavors jo trobo que sí, que s'han de donar a conèixer i si pot ser, doncs, això d'una manera al màxim d'atractiva.
Vull per si en alguna ocasió la professora, també lectora i escriptora, pensa... A vegades que arriben alumnes o en el context general que vivim, que els clàssics catalans no vaja, que no són tan presents o els hem oblidat bastant, i en canvi ens en fem ressò de literatura que, home, pot tenir un valor, però que davant d'aquell valor que hem deixat perdre no es pot ni comparar.
Clar, jo em sembla que una cosa porta a l'altra, o sigui, qui llegeix, normalment, qui llegeix de tot, llegeix clàssic, llegeix modern, i qui no llegeix, tampoc llegeix res, ni el diari, hi ha moltíssima gent que no llegeix res, no? Llavors, clar, com a lectors és una mica cultivar les dues vies, no? Tampoc atabalar els alumnes, com que és obligatori, amb els clàssics que són excel·lents, però que són d'una altra època, d'un altre llenguatge, sinó cultivar les dues vies, crear la curiositat pels clàssics, potser més, per exemple, amb un nivell de batxillerat i endavant, crear aquesta curiositat.
A partir del que ens dèieu, qui sap llegir sabrà escriure, qui llegeix molt sabrà escriure?
Jo penso que sí.
Sí?
Que sí, que la lectura és, o sigui, és imprescindible, o sigui, una mica el que dèiem abans, pots llegir molt, ser un gran lector i no escriure, no és obligatori, però no es pot escriure sense llegir. És com si vols córrer i no fas escalfaments i no vas al gimnàs, no?
Perquè llegir pot ser d'entrada una bona forma de tenir què? Aquelles eines fonamentals des del punt de vista del llenguatge per poder escriure en qualsevol moment?
Ah, exactament. Sí? El llenguatge, hi ha tota la formació teòrica, hi ha els quaderns i els exercicis, però on s'adquireix moltíssim és amb la lectura. Sí, sí, sí. Totalment. almenys a partir també d'un llenguatge que ja el coneguis, o que sigui teu, o que siguis bilingüe, català, castellà, i puguis llegir. Llavors tota aquesta exposició a la lectura és boníssima.
O sigui, aquesta frase tan feta de vull escriure millor, doncs llegeix.
I tant. Sí, és crucial. Sí, també amb els alumnes a l'escola d'escriptura sempre hi ha els cursos de literatura. Jo sempre desconfio, de vegades ve algun noi, una noia joves que no diuen, a mi no m'agrada llegir però vull escriure. Llavors els dic, molt bé, doncs ara fins aquí hem arribat, ara ja això no ho diguis més, si vols escriure has de llegir, jo et diré uns títols, és imprescindible.
Perquè aquesta frase, què passa? Que és antitètica en ella mateixa? Una persona que diu que vol escriure no pot dir que no li agrada llegir?
Ho pot dir, pot ser però... que passi, però serà molt difícil que prosperi si no vens aquesta barrera, que potser li ha vingut d'això, d'unes lectures imposades, o algú, diguem, amb molta necessitat d'explicar el que li passa i que per això escriu.
És a dir, no voleu dir que no pugui escriure, dir que mai no escriurà com ell vol, si no llegeix.
Ah, exactament. Una escriptura bàsica, mínima, fins i tot a vegades inspirada i tot, però que no podrà tirar endavant com a escriptor, com a escriptora, si no llegeix. És així.
I a l'hora de llegir, els clàssics no fallen mai.
Clar, sempre penses, posats a llegir, llegeix el que s'ha fet millor. Llavors, clar,
és que ara ens ho pensàvem.
És que sí, és lògica, el que és
té,
millor.
Té una certa lògica, no?
Busca un referent, no? I també allà es fa, per exemple, si a mi també m'ho van fer, dius, vols fer novel·la juvenil, doncs quin és el teu referent màxim doncs, en novel·la juvenil, que per tu és l'obra que s'ha fet, que fins allà no hi ha arribat gairebé ningú, com per exemple El guardià en el camp de Sègol, del Salinger. Aquesta és una novel·la màxima de la literatura juvenil. Llavors, si tu la llegeixes i t'inspires, alguna cosa del teu personatge quedarà enganxada d'aquella magnitud i millorarà, més que no pas si no llegeixes cap o si busques gent doncs, que siguin fins i tot per sota teu, no? Clar, has de buscar els mestres.
Has de buscar els mestres del que sigui per poder d'alguna forma tenir un referent per seguir, no? Una altra cosa és que...
Exacte, i sempre també sense perdre de vista la curiositat i la il·lusió pel que es fa al teu costat també.
Us agrada més ser docent o us agrada més escriure?
Bé, és una pregunta difícil per mi, però jo crec que si m'hagués de quedar amb una cosa seria escriure.
Sí?
Sí. Sí, perquè és molt personal. O sigui, l'escriptura el que té és que et permet treure de tu el més íntim, el més individual teu, no? I la professió docent és donar-ho tot als altres.
I d'entre aquesta gran quantitat d'alumnes hi ha més homes o més dones?
En general, moltes més dones.
Moltes més dones?
Sí.
Per què deu ser?
Sí. És una pregunta que ens fem també i que jo també he fet cursos també de...
Ho dic per no apel·lar el tòpic aquell de la sensibilitat femenina, que bla, bla, bla.
Ah, exacte. Sí.
O al final ho haurem de dir. Que hi ha les dones una sensibilitat que les fa més properes al món de la literatura, però em digueu que hi ha més dones com és?
En general, molt més. O sigui, els cursos, un 80% són dones. Cursos, per exemple, Escola d'Escriptura, clubs de lectura, el que porto també a la Biblioteca Joan Oliva, 100% dones, i no és el cas únic. En el cas del club de lectura diuen, bé, potser també perquè és un tipus de socialització que agrada més amb les dones, no? Però hi ha una gran presència femenina en el món de l'escriptura.
I en canvi no, ara no es pot dir tant, però el món de la gran literatura continua sent un món on es mouen més els homes que les dones.
I tant, absolutament masculí.
Absolutament això... masculí, potser ara no tant, òbviament, perquè hi ha grans excepcions que han fet escletxa, però...
En el percentatge és molt...
I en canvi, en la base, en l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, hi ha un 80% de dones.
Sí.
I un 20% d'homes.
Sí, un percentatge altíssim. És... jo crec que hi ha una causa social, cultural, en aquest sentit de... a veure, pel que fa a la imatge pública, el sortir a fora, el fer-se conèixer, està encara més obert al que és masculí, i per tant doncs, l'autor, la mateixa manera de parlar, no? Jo també ho procuro canviar, però sempre ens surt l'autor, el lector, sempre en masculí, però la dona, diguem, que ha escrit, li ha costat més, d'una manera tradicional. Actualment, potser es comença a decantar la balança i jo crec que podríem dir actualment que tens un cert avantatge com a dona escriptora. Hi ha concursos només per dones, hi ha cursos per dones i està aquí mateix la novel·la policíaca, doncs, novel·la policíaca, hi ha un premi a Cubelles per dones.
Almenys que hi hagi avantatge en algun àmbit, no?
Ah, exacte, comença a decantar-se una mica.
Són les 12. Maria Rosa Noguer, gràcies per presentar-nos a Noia del Creuer aquest matí. Amb molt
vosaltres.
Èxit en el futur.
Gràcies, moltes
gràcies. I a vostès tornem demà a les 9. Adéu-siau.